Catalunya Ràdio.
Massacre a Istanbul. Últim balanç. 38 morts i 166 ferits. Benvinguts, són les dues.
Catalunya migdia. Edita i presenta Neus Bonet.
Dol a Turquia per les 38 víctimes pels atemptats d'ahir al vespre a Istanbul als vols de l'estadi del Besiktas. El govern turc apunta a la possible autoria del PKK, Txell Feixas.
Doncs sí, bon dia. Isar Özoy, un dels 59 diputats a la cambra, té clar que això posa clarament en perill la ja delicada democràcia a Turquia i senyala el culpable i els motius.
Egipte amb 25 víctimes, la majoria dones, per l'atemptat a les portes d'una església, i Somàlia amb 20 per un camió bomba. També han estat objectiu terrorista les últimes hores. És la crònica d'uns atemptats de què també parlarem avui al Catalunya migdia. Però ara escolteu.
Ringrazio il Presidente della Repubblica per l'incarico che mi ha conferito.
És Paolo Gentiloni, fins ara titular d'Exteriors, que ja és el nou primer ministre d'Itàlia. Ha acceptat l'encàrrec del president de la República de formar un nou govern, Eduard Rubió.
Hola, bon dia, Neus. Efectivament, ha acceptat amb reserves, com és la praxi, l'encàrrec per la formació d'un nou govern després de la renúncia de Renzi i com de les consultes de Mattarella ha sorgit la indisposició de les principals forces de l'oposició de compartir la responsabilitat d'un nou executiu, Gentiloni ha dit que per l'elecció dels ministres del nou govern es mourà en l'àmbit del passat executiu i de la passada majoria.
Avui al Catalunya migdia aprofitarem per fer balanç de l'ocupació turística després d'aquesta setmana del pont de desembre. En termes generals, com ha anat, Pau Mitjans?
Doncs mira, Barcelona, per exemple, ha sigut molt semblant a la de l'any passat. A les comarques de Girona i de Lleida han aprofitat sobretot l'obertura de les pistes d'esquí, però en alguns llocs s'ha notat la falta de neu. I a Tarragona ja preveien una ocupació baixa i les previsions s'han confirmat.
I avui us parlarem d'un llibre i un documental que ens acosten per primer cop a la figura d'una aventurera xinesa que ha inspirat diverses generacions de dones a la Xina i Taiwan. És Sun Mao, que va viure al Sàhara Occidental i va escriure llibres d'aventures de gran èxit al seu país, oi, Marc Ruiz?
Doncs va publicar més d'una vintena de llibres i és una heroïna a la Xina, però és pràcticament desconeguda a casa nostra. Tot i així, el català i el castellà han estat les primeres llengües occidentals en què s'ha publicat l'obra d'un símbol de llibertat per a les dones xineses.
I ara que tenim al damunt les festes de Nadal i el Dia de Reis, farem atenció especial al Catalunya migdia a la tria de les joguines.
Joguines que posin en marxa la curiositat, la tendresa, la cura pel detall, la valentia, l'estratègia i, per suposat, sense fer distincions de gènere.
Maria Guixà, què tal? Bon dia.
Hola, Neus, bon dia.
Avui el Tot gira migdia, què?
Doncs mira, parlarem de l'Espanyol, que jugarà a partir de 6:45 amb l'Sporting de Gijón a casa, Cornellà al Prat. Ja tenim un marcador definitiu a primera, és l'Eibar 0, a la Vés 0. També tenim presència catalana a segona divisió amb el Girona, que juga a les 6 al camp de l'Alcorcón i passi el que passi, sap que acabarà segon aquesta jornada. I també amb un ull posat a bàsquet amb presència catalana, jugarà mateix el Manresa, que està perdent a Fuenlabrada, i també està jugant la Penya, que també està perdent per poc a casa al tram final ja d'aquests partits.
Perfecte, Maria. Enric Agut, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, la tarda ens porta cel serè o boira a núvols baixos. El cel és serè a moltes comarques, però es manté la boira densa o boira alta cap a ponent, interior de la Conca de l'Ebre, també la Catalunya central, a comarques com a Pla de Lleida, la Segarra, al sud del Solsonès, a les Garriques, oest de l'Anoia, la Conca Bàrbara, és a dir, bàsicament tot el que és el ponent, menys el Pirineu, doncs ja en aquests núvols baixos ja estan condicionant molt el temps, perquè l'ambient és ben fred. A hores d'ara, per exemple, a Camarasa la temperatura és de 2 graus, o Cervera 2 graus, molt fred. La resta, valors entre els 12 i els 18. Aquesta nit es pren novament boires, que seran denses a l'interior, molta humitat, inversió tèrmica en zones de muntanya, és a dir, glaçades a les valls, sobretot al Pirineu, i demà, dimarts i dimecres, el panorama serà semblant.
Gràcies, Enric. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
I avui us demanem prudència i, sobretot, paciència si heu de conduir. Trànsit calcula que més de 400.000 vehicles tornen avui a l'àrea de Barcelona després d'una setmana del pont de desembre. Però problemes a aquesta hora, Vanessa Carrión?
Doncs sí, l'operació tornada es comença a notar i a hores d'ara hi ha dificultats per circular diferents vies. A la C-16 hi ha dos punts amb congestió, des del túnel del Cadí fins a Cercs, al Berguedà, i aturades intermitents en direcció a Barcelona. Barcelona. I a Urús, a la Baixa Cerdanya, hi ha 2 quilòmetres de cua per regulació del trànsit també en sentit Barcelona. A la C14, a Organyà, a l'Alt Urgell, hi ha 5 quilòmetres de retencions en sentit sud. I a la Nacional 145 hi ha aturades intermitents entre Andorra i la Seu d'Urgell en sentit sud.
Ara són les 2:05. L'endemà del doble atemptat d'Istanbul, que ha deixat 38 morts i 166 ferits, el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ha promès que la matança no quedarà impune i que els terroristes ho pagaran molt car. És el missatge desafiant que ha volgut transmetre després de les explosions d'ahir al costat del camp de futbol del Besiktas, on va esclatar un cotxe bomba i un suïcida es va immolar entre els policies. Aquest matí, el govern turc ha apuntat als separatistes kurds del PKK com a autors d'aquest doble atemptat. Anem a Beirut, Txell Feixas, bon dia.
Bon dia. Matí de funerals a Istanbul en un dels actes de comiat on s'hi ha pogut veure el president Erdogan, el ministre de l'Interior, ja ha avisat que hi haurà venjança, costi el que costi, i el seu viceprimer ministre, Nurman Kurtulmus, ha anat més enllà assenyalant contra qui.
Per ara no és possible dir res molt concret, però si ens fixem en el vehicle, les fletxes apunten al PKK.
Reforça la idea que l'atac és del Partit dels Treballadors Kurds el fet que s'adrecés, com ho fa habitualment el PKK, contra les forces de seguretat del país. Però l'explosió segona, de caràcter suïcida, obria la porta també a Estat Islàmic. Una matança, però, que podria haver estat encara pitjor, perquè es produïa només 2 hores després d'un partit de futbol a les immediacions de l'estadi del Besiktas. Aquest n'és un testimoni.
Entre els crits vaig sentir un oficial dient: no cridi, no doni aquesta satisfacció als que han fet els atemptats. Vaig tornar a casa, no podia quedar-me allà. Tot em ressona encara a les orelles. No hi ha explicacions, no puc explicar-ho. Que Déu els maleeixi, però no entenc per què hi havia tants policies allí després d'un partit de futbol que ja feia estona que havia acabat.
L'atemptat arriba només 5 mesos després del cop d'estat fallit a Turquia i després de l'atemptat a l'aeroport d'Ataturk, reivindicat pels jihadistes. Una espiral de violència que podria empènyer Erdogan a escanyar encara més una democràcia ja molt ofegada i una economia que està ressentint-se'n.
Gràcies, Txell. Ara la Txell ens parlava d'espiral de violència. Doncs els coptes ortodoxos d'Egipte han estat objectiu terrorista. Almenys 25 persones, la majoria dones, han mort i desenes més han quedat ferides aquest matí en un atemptat a la porta de l'església de Sant Pere i Sant Pau, al Caire, segons el Ministeri de Sanitat egipci. El temple forma part d'un complex eclesiàstic al barri de Basia, al Caire, Toni Arbonès.
Doncs sí, està al costat mateix de la catedral de Sant Marc i de la seu del patriarca de l'església ortodoxa copta Teodor II. L'artefacte col·locat en una de les entrades de l'església ha explotat durant la celebració d'una missa on hi assistien molts fidels. La deflagració ha destruït l'interior del temple i ha sembrat la por i el desconcert. La policia ha cordonat la zona per temor que hi haguessin més bombes. Això no ha evitat, però, que centenars d'egipcis cristians s'hagin manifestat davant la catedral de Sant Marc en protesta per l'atemptat que el papa Francesc ha condemnat des de Roma.
Fins ara ningú s'ha atribuït aquest atac contra la comunitat copta ortodoxa egípcia.
Així és, però seguidors d'Estat Islàmic han celebrat l'atac a les xarxes socials divendres 2 bombes més, una al Caire mateix i l'altra en una localitat al nord de la capital, van acabar amb la vida de 6 policies i amb van ferir 6 més.
I un atemptat suïcida amb camió-bomba, en aquest cas, ha provocat aquest matí més de 20 morts als accessos del port de Mogadiscio, la capital de Somàlia. El grup jihadista Al-Shabaab, filial d'Al-Qaeda en aquest país africà, ha reivindicat l'acció. Ramon Montserrat.
L'explosió ha passat a primera hora, ha aixecat una immensa columna de fum visible des de tota la ciutat. Els fets han passat a l'entrada del port comercial, una zona on l'activitat és permanent. Segons alguns testimonis, el kamikaze del camió s'ha immolat en un sector ple de civils, ja fossin estibadors o petits comerciants. En canvi, el comunicat de reivindicació del Shabab diu que l'objectiu era una caserna policial. No es descarta que la xifra de víctimes augmenti les pròximes hores.
Catalunya migdia, amb Neus Bonet.
El president d'Itàlia, Sergio Mattarella, ha designat el ministre sortint d'Afers Estrangers, Paolo Gentiloni, nou cap de govern i li ha encarregat la formació d'un nou executiu del país. Mattarella ha rebut Gentiloni aquest migdia al Palau del Quirinal, que és la seu de la presidència italiana. Eduard Rubió, com han anat les coses? Bon dia.
En el silenci i la calma d'aquest diumenge, una setmana després del vot negatiu que va portar la dimissió de Matteo Renzi i amb una rapidesa institucional insòlita al Quirinal, el president de la República Mattarella, com deies, anomenat Paolo Gentiloni, fins avui ministre d'Exteriors, perquè formi el govern. Gentiloni, com és la pràctica, acceptat amb reserves, tot i que, en comparació d'altres cops, la formació del seu govern hauria de ser molt ràpida. Mattarella ahir va dir que el país necessita respectar els compromisos nacionals, europeus i internacionals. El cap de l'Estat vol un govern ja amb plens poders pel pròxim dijous, quan es reuneixi el Consell Europeu. Escoltem Gentiloni al Quirinal després del nomenament.
Finalment, com sabeu, tenim la urgència de donar a Itàlia un govern amb plens poders per assegurar els nostres ciutadans i per afrontar amb la màxima obstinació i la màxima determinació les prioritats internacionals, econòmiques, socials, començant per la reconstrucció de les zones castigades pels terratrèmols.
Les urgències pel nou govern són, en primer lloc, la reforma electoral, després la reconstrucció dels llocs colpits pel terratrèmol al centre d'Itàlia, com deia ara Gentiloni, econòmicament el rescat del banc Monte Paschi de Siena i, del punt de vista internacional, l'organització de la cimera del G7 a Taormina pel 26 i 27 de juny. Gentiloni hauria de treure la reserva molt aviat, potser el mateix dimarts, per acceptar l'encàrrec definitivament i presentar la llista de ministres al cap de l'Estat. Serà un govern molt similar a l'anterior, amb ministres que repetiran. Gentiloni és un home, recordem, molt pròxim a Renzi i ha estat elegit pels seus contactes i calibre internacionals.
Gràcies, Eduard. Bon dia.
Bon dia.
I els jihadistes d'Estat Islàmic han recobrat protagonisme a Síria. Ahir van entrar per sorpresa a la monumental ciutat de Palmira, tot i que els bombardejos russos d'aquesta nit els han fet recular. Aquest migdia han protagonitzat un nou assalt.
Els jihadistes han contraatacat. A mig matí ja havien pres el control de la ciutadella, un simbòlic castell construït pels mamelucs que data del segle XIII. Durant la matinada, Rússia havia llançat més de 60 raids aeris que han obligat els islamistes a fer-se enrere. Però, segons informa ara l'Observatori Sirià dels Drets Humans, hores d'ara, dels jihadistes ja tornen a tenir sota control seu tota la ciutat, inclòs l'aeroport i també la zona del jaciment grecorromà declarat Patrimoni de la Humanitat.
Mentrestant, al front d'Alep Ramon, l'exèrcit sirià continua la seva ofensiva contra els últims barris rebels. Els combats i les bombes han provocat aquesta matinada una altra fugida massiva de civils, uns 10.000, cap a la zona controlada pel règim.
La caiguda de la ciutat sembla que ja és irremeiable. El ministre britànic de Defensa ha confessat aquest migdia que, malauradament, tot apunta que Bashar al-Assad recuperarà la segona ciutat del país. Pel que fa a l'ajuda humanitària a les reunions internacionals, de poc han servit fins ara. El règim de Damasc i els seus aliats russos continuen prioritzant la victòria ràpida abans que permetre una treva que els rebels podrien aprofitar per reorganitzar-se.
Catalunya migdia.
En 2 minuts serà 3:15. Després d'aquesta setmana de pont del mes de desembre, ja es pot fer un balanç de l'ocupació turística que han tingut els diferents punts del territori català. Comencem per Barcelona, Pau Mitjans.
Doncs en termes d'ocupació hotelera s'ha arribat al 70-80% en la segona part d'aquesta setmana de pont. El president del Comitè Executiu de Turisme de Barcelona, Joan Gaspart, creu que aquestes xifres no han variat gaire respecte a les de l'any passat.
Molt semblant a l'any passat. La primera part de la setmana, la veritat és que va ser normal, i en canvi la segona festa, l'Assumpció, aquí es va notar una mica més dintre de la normalitat. O sigui, no ha estat ni millor ni pitjor que l'any passat.
Són declaracions a Catalunya Ràdio, i destaquem també que l'aeroport del Prat avui és el dia amb més moviments d'aquest pont. Es calculen 790 enlairaments i aterratges, i la resta de comarques catalanes també han notat els efectes d'aquests dies de festa.
Esbrinem-ho. L'esquí d'alguna manera ha salvat el pont a les comarques gironines amb una ocupació del 75%.
Els hostalers de l'interior i la costa, en canvi, han vist com els turistes han preferit l'estranger aprofitant els molts dies de vacances que oferia el pont. Les expectatives de cara al Nadal, però, són millors. Girona, Gerard Vilà, bon dia.
Bon dia. Els hotelers del Pirineu gironí han arribat a una mitjana del 75% d'ocupació. De fet, aquesta és l'única dada positiva que deixa un pont de la Puríssima que ha estat molt fluix tant a la costa com a l'interior de les comarques de Girona. El president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines, Antonio Escudero, explica que el motiu és que molta gent ha optat per marxar a l'estranger.
Va haver molta gent que va sortir fora de Catalunya, fora d'Espanya, ha anat a buscar clima, la gent ha anat a agafar uns dies, perquè com que ha sigut un pont tan atípic, perquè ha sigut una setmana i un fi de setmana, i el fi de setmana anterior pràcticament, o sigui que això és que ha sigut molt llarg, no?
Les expectatives de cara al Nadal són millors, i és que Escudero preveu que es recuperi perquè són unes vacances on són pocs els que les volen passar fora.
I gairebé 90.000 esquiadors han passat per les estacions del Pirineu de Lleida aquest macropont de desembre, el tercer millor registre dels últims 15 anys.
La falta de nevades, però, ha frenat les pernoctacions i l'ocupació mitjana a les comarques de muntanya s'ha situat al 60%. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
Bon dia. Segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, els hotels a peu de pistes sí que han complert les expectatives i han fregat la plena ocupació. De forfet, se n'esperaven vendre uns 70.000 i finalment s'han superat els 88.500, malgrat que les estacions no han pogut obrir el 100% de les pistes. La falta de nevades a mitja setmana ha estat el punt negatiu, com explica el director del patronat, Julià Alegre.
Cert que d'una banda el pont al ser tan llarg ha provocat aquest esponjament, però cert és també que si haguéssim tingut les precipitacions desitjades el dimecres, hauríem superat la quota aquesta del 65% d'ocupació del segon pont i hauríem arribat a quotes superiors.
Turisme rural i bungalows han estat els allotjaments amb més demanda a la segona part del pont, amb més del 70% d'ocupació. Les reserves per Nadal i Cap d'Any són bones.
I a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, el pont ha estat fluix. Pels hotels i les cases rurals, els hotelers ja preveien una ocupació baixa i, de fet, cada any menys hotels decideixen obrir pel pont perquè l'ocupació és sempre molt baixa i, a més, lluny de les xifres d'estiu, quan hi ha fins a 250.000 persones a la zona.
El sector turístic apunta que no pot competir amb l'oferta de neu i que la llarga durada del pont els ha perjudicat. Ara es fixen ja en Cap d'Any. Tarragona, Sílvia Jardí, bon dia.
Bon dia. Enguany s'havien ofert tan sols 8.000 places a la Costa Daurada i només la meitat s'han omplert. Des de l'associació que agrupa una vuitantena d'hotels de la zona apunten que és difícil atreure turistes a l'hivern. Teresa Clavent és la portaveu.
La gent ha aprofitat per sortir, per anar a la neu, que sí que és veritat que PortAventura fa la seva oferta lúdica, és molt interessant per les famílies i sobretot pels nens, perquè és molt bonic com ho fan al Nadal, però no és suficient.
La situació repeteix a l'Ebre. Juanjo Bel, de Ebre.
Per molta oferta que faigues, la gent que surt sembla la neu.
Amb la vista posada a Cap d'Any, la previsió és més positiva. A l'Ebre ja han penjat el cartell de complet i a la Costa Daurada esperen millorar les dades amb l'oferta de sopes de gala.
Més qüestions al Catalunya Migdia quan falta just una setmana per la marató de TV3 i Catalunya Ràdio. Parlarem de l'ictus, que juntament amb les lesions medulars i cerebrals traumàtiques centrarà la marató d'aquest any. Serà una edició molt especial perquè la marató arriba als 25 anys dedicats a fer divulgació i també a recaptar fons per la investigació científica. Mercè Jiménez.
La neuròloga de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Natàlia Pérez de la Ossa, ha avançat al 324 que les ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques disposaran d'un nou sistema de telemedicina que permetrà aplicar el tractament més efectiu de forma immediata.
Des de les 300 ambulàncies que hi ha a Catalunya, un neuròleg a distància, a través d'unes tablets i d'un sistema de telemedicina, podrà avaluar el pacient, valorar la gravetat i decidir a lo millor quin és l'hospital on es pot fer el millor tractament per a aquella persona.
El temps d'intervenció és un factor decisiu per al tractament i posterior recuperació del malalt. Per això és necessari detectar de seguida els primers símptomes.
Aquí falta encara molta informació a través de, per què no dir-ho, dels medis de comunicació, de les sèries, de les escoles, dels instituts. Moltes vegades és potser el net que veu que el seu avi està tenint un ictus i moltes vegades encara no se sap ben bé reconèixer aquests símptomes.
Cada any hi ha més de 13.000 casos d'ictus, 1.300 dels quals afecten persones de menys de 55 anys.
Parlem ara d'una altra tragèdia, la que hi ha hagut a la localitat nigeriana d'Uyo, al sud del país. Almenys una seixantena de persones van morir ahir per l'esfondrament del sostre d'una església evangèlica. A dins s'hi celebrava una cerimònia per consagrar un nou bisbe, Valeria Obereda.
Algunes fonts eleven la xifra de víctimes a 200. De moment, els equips d'emergència asseguren que han recuperat 50 cadàvers. El governador de l'estat es mostra consternat i diu que investigaran les causes del sinistre.
No és una bona notícia i estem realment impactats amb el que ha passat. Mirem quants morts hi ha, que el govern demostri el seu poder actuant i farem el possible per assegurar-nos que això no torni a passar al nostre estat.
I és que algunes fonts apunten defectes en la construcció com a causa de l'ensorrament. Les obres del sostre de l'església s'haurien acabat correcuita per poder fer la cerimònia d'ordenació del nou bisbe.
I a Kènia almenys 40 persones han mort en l'accident d'un camió que transportava substàncies inflamables i va acabar explotant. Segons han informat avui les autoritats del país, els fets van passar ahir en una autopista a uns 80 quilòmetres de Nairobi.
Testimonis apunten que el conductor del camió va perdre el control del vehicle, va topar contra una furgoneta que tenia al davant i això va generar un seguit de xocs en cadena amb nombrosos vehicles implicats. El foc va provocar una deflagració i va calcinar 10 vehicles. Una investigació preliminar de la policia apunta que el conductor hauria perdut el control per culpa d'un sot que hi havia a l'autopista.
És un quart i cinc de tres. Macedònia vota des de primera hora d'aquest matí en unes eleccions generals anticipades i espera sortir de la crisi política que ha durat gairebé 2 anys. És la tercera vegada que es convoquen aquests comicis des de principis d'any per irregularitats en les llistes electorals, Núria Botet.
Més d'un 1,5 milió de ciutadans estan cridats avui a les urnes per comprovar la validesa de la votació. S'hi han desplaçat observadors electorals que representen diversos països. Entre ells hi ha 11 catalans del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el seu secretari general, Albert Royo.
La situació s'ha calmat una mica. Políticament la societat no està tan polaritzada com potser fa mig any i s'espera que les eleccions d'avui, malgrat possibles irregularitats que s'hauran de comprovar fins a quin punt són certes, en general donin uns resultats fiables.
La participació d'aquesta delegació, diu Albert Royo, demostra el compromís de Catalunya amb la comunitat internacional.
Participar en aquests esforços d'estabilització d'una regió i també ajudar Macedònia a superar aquesta crisi política reforça aquesta imatge de Catalunya com un actor internacional.
L'últim escàndol polític d'escoltes telefòniques amb milers de ciutadans va fer dimitir aquest gener el primer ministre conservador, Nikola Gruevski. Tot i això, el seu partit, que fa 10 anys que ocupa el govern, és el favorit per guanyar avui a les urnes.
Catalunya migdia. Amb Neus Bonet.
Potenciar l'ús de vehicles més eficients per rebaixar els nivells de contaminació a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquest és l'objectiu de la nova convocatòria de subvencions del Departament de Territori i Sostenibilitat per fomentar la compra de vehicles de baixes emissions. Però a quins cotxes van destinades aquestes ajudes, Valèria?
Doncs a taxis, com l'any passat, i per primera vegada també se'n poden beneficiar vehicles comercials i de transport de mercaderies. En total, a aquesta partida s'hi destinen 300.000 euros. Així ho justifica Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental.
El que volem és ajudar a dos col·lectius, com poden ser d'una banda els taxistes i l'altra doncs, les furgonetes o els vehicles comercials, que circulen moltes hores i, per tant, doncs, si aquests els ajudem a poder fer el canvi o bé a vehicle elèctric o bé a vehicle híbrid o amb gas o amb GLP, un combustible més net, doncs millorarem també la nostra qualitat de l'aire.
Mercè Rius destaca que la qualitat de l'aire depèn en bona part del trànsit.
Tenim en ocasions índexs de contaminació elevats, que això afecta la salut, i un 50% aproximadament d'aquests òxids de nitrogen i d'aquestes partícules ens provenen del trànsit. Per tant, hem d'adoptar diferents mesures. Una, que circulin menys cotxes, i l'altra, que els cotxes que circulen siguin més nets.
Aquests incentius formen part de les mesures fixades al Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.
Catalunya migdia.
I això va ser una cosa que va ser un cert èxit prop del president Suárez perquè...
Aconsegueix amb Sapiens el CD inèdit amb la veu de Tarradellas explicant tots els detalls de la seva trobada amb Suárez. Ja és al quiosc junt amb la revista Sapiens.
Joan Pera, Carles Canut i Daphnis Baldut porten la màgia de Shakespeare al Teatre Romea. La taverna dels bufons, una comèdia dirigida per Martí Torres i música en directe dels Verros de la Cort. A partir del 20 de desembre al Teatre Romea. Venda d'entrades a Promentrada i teatreromea.com.
Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio i TV3.
Venda privada al Corte Inglés. Només 5 dies, del 9 al 13 de desembre. En més de 600 marques de moda i d'esports, tens el 30% de descompte en tota la marca. Les compres més exclusives, només amb la targeta de compra del Corte Inglés. Si encara no la tens, sol·licita-la i accediràs a promocions i avantatges exclusius. Venda privada, només al Corte Inglés.
Tots els grans moments de la nostra història tenen el seu llibre. La Marató de TV3 també. Troba-la en llibreries i a la botiga de TV3. 10 relats originals amb il·lustracions pròpies per celebrar els 25 anys de la Marató. També en audiollibre i llibre digital.
Catalunya migdia.
L'obra d'una aventurera xinesa de gran popularitat a la Xina, Sun Mao, s'acaba de publicar per primer cop a Europa en català i castellà. Símbol de la llibertat per a les xineses, Sun Mao va marxar del seu país per viure al Sàhara Oriental. Ens n'explica la història el nostre corresponsal a Pequín, en Francesc Canals.
Si preguntes a una llibreria de Barcelona per una obra de l'escriptora xinesa Sun Mao, només en trobaran una, Diaris del Sàhara, que s'acaba de publicar en català i en castellà. De fet, és el primer cop que es tradueix a llengües occidentals. Tothom coneix Sun Mao a la Xina. Per què és tan llegida? Les obres de Sun Mao sedueixen per l'alt grau d'exotisme que per als xinesos té la seva història d'amor amb l'espanyol José María Quero, el seu estimat He Xi en xinès. Per la vida hippie que van viure junts a les Canàries i al Sàhara Occidental quan encara era colònia. Romanticisme tenyit de tragèdia per la mort prematura de He Xi. El retorn de Sun Mao a Taiwan. El triomf de la seva literatura senzilla, sentida, aire fresc i aventura en els grisos anys 70 de Taiwan. D'aquí a la fama, fins al seu suïcidi el 1991, quan ja era immensament coneguda també a la República Popular. Moltes lectores de Sun Mao van decidir estudiar castellà per les aventures que ella relatava.
Para un joven o una joven es que lo que escribía Sun Mao es totalmente nueva.
Mi madre ha sido fan de ella, entonces como mi madre me pasó la historia, entonces empecé a leer y me gustó, pues sobre todo por la pasión, porque es como ella se dedica toda la pasión de la vida a todo lo que le gusta.
Sun Mao ha estat símbol de llibertat per a mares i filles, en un món on tradicionalment la dona n'ha tingut molt poca de llibertat.
Catalunya migdia, amb Neus Bonet.
Poc més de 3 minuts i arribarem a 2:15. La majoria de nenes i nens ja estan fent aquests dies la carta als Reis. A banda de les tendències més populars de cada any, moltes famílies volen que els seus fills i filles incloguin també a la carta jocs i joguines que segueixin criteris educatius, de sostenibilitat, de sensibilitat. Els experts coincideixen que, sigui com sigui, el més recomanable és la varietat, però també la moderació en el nombre de regals, Núria.
L'especialista i creador de jocs, Oriol Ripoll, ho ha explicat a aquesta emissora.
Aconseguir que la carta als Reis, el que porti el tió o el que sigui, acabi sent coses que complementin, que millorin, que enriqueixin allò que ja té, no que ho repeteixin. Perquè si no acabes tenint nens i nenes que tenen 300 vegades la mateixa joguina. I quan parlem d'això, parlem també de maneres de jugar. Tots els jocs que tenim a casa és un contra un altre? O ens interessa també que de tant en tant juguin cooperativament, treballin cooperativament amb un altre?
Imma Marín, directora de l'empresa d'assessorament pedagògic Marimba, considera que a la carta dels Reis també hi tenen cabuda els desitjos i no només els productes de consum.
No, això no és una llista de la compra. Estimat Reis, a mi m'agradaria, i a la que tu dius a mi m'agradaria, se t'obre un món de possibilitats. Perquè a mi m'agradaria anar a sopar o a dinar en un restaurant xinès, o m'agradaria que l'àvia em deixés fer croquetes un dia amb ella. L'imaginari ja no és aquelles coses que vull que em compris.
Sobre l'ús de les joguines tecnològiques, per aquests experts el més important és saber a què juguen els nens i nenes quan estan connectats amb mòbils i tauletes i que aquests dispositius no funcionin com un aparcament dels infants.
Gràcies, Núria. I atenció, perquè la d'avui és una tarda d'operació tornada d'aquest llarg pont del desembre. Trànsit calcula que avui han de tornar a l'àrea de Barcelona els 410.000 vehicles que en van marxar dimecres i una part dels gairebé 500.000 que ho van fer el cap de setmana passat. Per això, demanem molta prudència, paciència a les carreteres en les pròximes hores, Vanessa Carrión.
Es preveu que les hores més conflictives seran, segons el Departament d'Interior, de 6 de la tarda a 10 del vespre. En una entrevista a Catalunya Informació, la directora del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech, ha alertat especialment de la situació a les carreteres on hi ha boira.
A més, avui hi ha una mica de boira en alguns llocs i quan les condicions són adverses hi ha que tenir més atenció. I avui hi ha llocs que són adverses, però hi ha molts cotxes a la carretera, com hem dit, o sigui que, sisplau, molta prudència, no baixar la guàrdia, molta tensió durant la conducció.
La directora del Servei Català de Trànsit ha tornat a recordar que els nens han d'anar sempre ben lligats i recomana que fins als 4 anys o més s'asseguin en el sentit contrari a la marxa.
Són propostes que fem, però a més també és un tema de sensibilitzar, de consciència i d'explicar i dir que és més segur per al nen portar-lo d'aquesta manera i, per tant, recomanar que els pares ho facin per la pròpia seguretat dels seus fills d'aquesta manera, perquè ja no és un tema d'obligatorietat o no, sinó també d'explicar que el nen anirà més segur i, per tant, recomanar que ho portin així els pares.
Un dels accidents mortals més greus d'aquest pont és el de Susqueda, on hi van morir dues dones i una nena d'un any, i tres nenes més van quedar ferides. Cap de les criatures portava cap sistema de retenció infantil.
Catalunya migdia, amb Neus Bonet.